Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Els Estats Units no ataquen l'Iran malgrat les amenaces dels últims dies, però sancionen diversos funcionaris del règim dels ayatolàs per la repressió de les protestes al país que, segons algunes ONGs, ja hauria provocat més de 3.400 morts. En les últimes hores, Donald Trump ha refredat les expectatives d'enviar el seu exèrcit a l'Iran perquè el règim islàmic s'hauria compromès amb no aplicar la pena de mort als detinguts durant les manifestacions. Segons fonts saudites, els països del Golf han pressionat perquè els Estats Units no ataquin l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers iranià també ha dit que no ho faran, si més no, de forma imminent.
No hi haurà cap execució a la forca ni avui ni demà.
I divendres?
Li puc dir que no hi ha previst cap pla per penjar ningú.
Més notícies, Cèlia Forment.
Aliats de l'OTAN comencen a desplegar tropes a Groenlàndia davant l'amenaça d'annexió de Donald Trump. França, Alemanya i altres països ho fan en un nombre reduït, però amb el compromís d'ampliar-hi la presència. Rússia troba molt perillosa la militarització a l'illa.
En surt el Prat. Investiguen qui ha pogut configurar a bord d'un avió una xarxa wifi d'accés a internet que es deia «Tinc una bomba, morireu tots», en anglès. Un altre passatger ho ha vist quan ha buscat la wifi i ha donat l'alarma. Ha passat aquest migdia en un vol de Turkish Airlines entre Istanbul i Barcelona. L'aparell aterrat d'emergència i a l'aeroport ha activat els protocols de seguretat. La Guàrdia Civil ja ha descartat que hi hagi explosius a bord.
Una colla del Carnaval de Tarragona decideix canviar la temàtica d'aquest any després de les pressions de Port Aventura. La comparsa volia fer sàtira amb l'eslògan de Mort Aventura, però el parc temàtic els va advertir que s'exposaven a infringir drets de propietat intel·lectual, industrial i a delictes de competència deslleial. Tarragona, Ricard Buigas.
Bona tarda. La colla la vota davant la possibilitat que els membres de la Junta hagin d'assumir responsabilitats personals. Han decidit fer marxa enrere. El president de la vota, Toni Garcia, no amaga la sorpresa.
Molt sorpresos, o sigui, els termes en els que està escrit allò, jo crec que molt fora de lloc i, sincerament, per nosaltres demostra que aquesta empresa no coneix el territori en el que està operant, sincerament.
Enguany, el fil conductor de la comparsa serà la censura i la temàtica als anys 20, amb especial protagonisme pels gàngsters. El parc temàtic no ha volgut dir res de la polèmica. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Ha mort Irene de Grècia i Dinamarca, la germana petita de la reina emèrita al Palau de la Zarzuela a Madrid. La reina Sofia havia anul·lat aquests dies la seva agenda pel delicat estat de salut d'Irene, de 83 anys. En un comunicat, la Casa del Rei lamenta la seva mort i destaca els seus projectes per ajudar els més necessitats. Irene, que no es va casar mai ni va tenir fills, vivia amb la família reial al Palau de la Zarzuela des del 1984. Les biblioteques de Barcelona han tancat l'any amb un augment dels préstecs. En format físic, els préstecs han crescut un 2%, mentre que en format digital han augmentat un 11%. En total, la xarxa de biblioteques de la ciutat ha prestat més de 4 milions de documents, dels quals els llibres han representat un 76% del total. El llibre Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, es manté com el títol de ficció més llegit. Esports, Sònia Olear.
El Barça visita el Racing de Santander a les 9 del vespre en partit dels vuitens de final de la Copa de Futbol. João Cancelo podrà jugar alguns minuts. Una hora abans començarà, com sempre, la TDT amb el Ricard Torquemada al capdavant. També avui, Burgos-València. En bàsquet, el Manresa ha anunciat l'acord per la desvinculació del pivot Grant Golden. A l'antepenúltima etapa del Rally Dakar, Nani Roma ha pujat fins a la segona posició en cotxes a 8 minuts 40 segons de Nasser Al-Attiyah, que s'ha segueix líder en motor. Luciano Benavides torna a dominar la classificació amb 23 segons sobre Ricky Brabec, avui tercera posició a l'etapa per Edgar Canet. El banyolí Oriol Cardona ha guanyat a la competició de la Copa del Món d'Esprint, que s'està disputant a França, i comença l'europeu avui d'handbol, que es disputa a Dinamarca, Noruega i Suècia, amb Espanya, que debutarà contra Sèrbia a les 6.
Fins aquí les notícies.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dijous a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Albert Martín, bona tarda.
Molt bona tarda, estimat.
Em fa molta il·lusió dir tant cop el teu nom, perquè la setmana passada vas estar de vacances.
Sí, senyor, m'ho vaig saltar, vilment.
Vas fer unes vacances maques?
Sí, no, molt bé, amb nens, reis, un 5 de gener interessantíssim que vaig tenir, anant a veure patges en moda...
I què vols fer un 5 de gener?
Pues això, en moda patges com un desesperat i batre el rècord mundial de quilòmetres caminats.
Avui és dijous i toca ruleta econòmica, a veure què ens surt a la ruleta. Història! Avui ens ha tocat una història... De què va la cosa?
A veure, avui venim a explicar mogudes relacionades una mica càustiques. Relacionades amb la mort.
Ai, la mort. Comencem l'any amb energia, eh?
A veure, tu fa uns dies em vas dir que seríem rics i que ens tocaria la loteria.
No ens va tocar la loteria.
I no has complert.
El dècim el vaig comprar.
I també et dic una cosa. Ara ve el Blue Monday, el gener estem pobres, la costa de gener, tot això.
La costa,
que no passa res, i avui posem gener, una mica deprimits, avui.
Ja. Bé, ens mereixem... Ens mereixíem el premi, no hi ha hagut sort.
Sí.
I després de la mort, què?
Pues no és la vida eterna, és l'herència.
Avui, herències. Això és un tema que genera molt morbo, sobretot quan hi ha grans herències pel mig.
Sí, i és un tema que s'ha convertit en un veritable camp de batalla de macroeconomistes.
De macroeconomistes? Sí. Per què?
Sí, doncs perquè cada cop hi ha més estudis sobre desigualtat i riquesa, etc. I hi ha una dinàmica creixent a situar, diguem, les herències en el punt de mira del debat.
A veure, però què vol dir això? Que les herències promouen o no promouen la desigualtat?
Exactament. Mira, promouen la desigualtat.
Ah, sí?
És així, sí. En el món acadèmic, fins i tot, s'està parlant de conceptes com l'heretocràcia per explicar que rebre herència s'ha convertit en una mena de motor de riquesa cada cop més important. I diguem que és una cosa que pot arribar a determinar el nivell socioeconòmic d'una família, fins i tot per sobre dels teus ingressos laborals. I clar, és una cosa... Doncs,
o sigui, que és més important d'on vens que el que fas.
Ah, exacte. I això, doncs, com pots imaginar, té moltes implicacions. I mira, jo he estat buscant... Us donaré quatre dades, per no tornar-vos massa locos.
Vinga, a veure, dona'ns dades.
A veure, d'una banda, els països occidentals, tipus França, Alemanya, Regne Unit o el Japó, els diners que es reben en herència han passat d'equivaldre al 5% del PIB a equivaldre al 10% del PIB. És una cosa grossa.
Però això per què?
Bueno, doncs
perquè cada cop la gent té més diners.
Perquè s'està començant a acomiadar d'aquest món, i vull dir, dinyar-la d'aquest món, la generació boomer.
Que són els estalviadors.
En termes històrics, és una de les generacions que ha tingut més qualitat de vida.
O sigui, la gent que es moria fa 20 anys no havien estalviat tant com els que es moren ara.
Exactament. Mira, pensa que als Estats Units es calcula que uns 112 bilions d'euros passaran d'una generació a l'altra en només 20 anys.
Home.
És una cosa com molt heavy.
Clar, fa molta il·lusió rebre una herència, però clar, és font de desigualtat, per tant.
És així. Mira, a Espanya es calcula, hi ha estudis que diuen que el 70% de la desigualtat, de tota la desigualtat que hi ha, el 70% ve de les herències. I això de la desigualtat, doncs, diguem, és el contrari del que necessitem. Jo no vull fer aquí un sermó, però diguem, quan la gent diu, escolta, volem una societat cohesionada, amb igualtat d'oportunitats, doncs, escolta, la desigualtat és l'enemic. I si volem un món, doncs, també, amb uns nivells de seguretat, que tu puguis anar pel carrer, que hi hagi convivència, etc, de nou, tu el que necessites és la màxima igualtat possible, no? Que no hi hagi desigualtat.
Bé, hem quedat situats. Amb quina edat acabem, doncs?
Bueno, i aleshores, hi ha un tema que et volia preguntar, i et volia recordar, Garriga. I ara és pregunta d'examen, a veure si has estat atent en les últimes sessions. Tu saps quin és el principal problema de la ciutadania espanyola d'avui, segons l'INE? El recordes?
Home, l'habitatge.
Molt bé, molt bé. Bravo, Garriga.
Curtet, però no tant.
Home, no.
Vull dir que se'n parla molt, l'habitatge, que cada cop és més difícil accedir-hi.
Clar, doncs en un moment en què això passa perquè els preus estan disparats, doncs les herències, el rebre un pis, s'ha convertit en un factor clau, diguem, que marca el nivell socioeconòmic d'una família i que pot marcar la diferència entre tenir un accés a una formació o a una altra. Bé, hi ha molts temes que van depenent d'això.
Va, ens pots posar exemples concrets d'això del pes de les herències?
A veure, he fet una cosa una mica bèstia, i me n'he anat a Camp Forbes.
Home, Forbes, o com es coneix popularment, Forbes.
Perdó. A Cala Forbes i he mirat el cas espanyol, d'acord? Rànquing del 2025.
I què hi trobem? Hi trobem molts hereus?
Mira, he mirat el top 20.
Top 20 de què?
Dels més rics d'Espanya.
Els més rics, d'acord.
Els més rics. Molt bé. Màxim de lo màxim.
Vinga, i què hi hem trobat?
Doncs en aquests 20 hi ha només 5 persones que no van néixer rics.
O sigui, dels 20 més rics,
sí.
15 ja eren rics, quan van fer la primera alenada d'aire.
Que no vull dir això, que no s'hagin treballat, no. Hi ha fortunes que han crescut, etc.
Però que van, ja la carretera estava feta.
Sí. Mira, els que s'ho van haver de fer, diguem, eren Amancio Ortega,
mira.
Daniel Maté, Florentino Pérez,
mira tal.
Tomàs Oliva, és murcià, i Juan Carlos Escotet.
Maté què fa?
El Maté, sí...
Ara ho busquem.
Ai...
No, home, no, ara el faig quedar fatal, pobre.
No m'ho mereixo, això, Garriga.
Daniel Maté. És que
bueno, total, que és fort, perquè estem parlant, diguem, de... L'has trobat?
Glencore. 3% de Glencore, Universitat de Deusto.
Ah, sí, això és minerals.
Sortia al Paradise Papers.
Això és mineria.
Sí. Mineria, molt bé.
Mineria és basc.
Bé, per tant, això és bastant fort, eh?
Sí, i un punt medieval, si em permets. Jo crec que aquesta frase del Joel Díaz, que li vaig llegir o li vaig sentir, profeta de Catalunya, que va dir una vegada que la nostra classe social no és la nostra, sinó la dels nostres pares. I mira, jo no vull fer això, diguem, pontificar massa, volia venir aquí a riure una mica i a parlar-ne, però és veritat que si tenim un punt de voler doncs preservar l'ascensor social i preservar certs valors meritocràtics, doncs s'hauria de defensar la causa de la no desigualtat. Que, per cert, no tothom que defensa això és gent, diguem, de classes baixes.
És a dir, els rics també defensen...
Correcte.
Lluitar contra aquesta desigualtat.
Sí, mira, tenim dos casos que són curiosos. Un és el Warren Buffett, que s'acaba de jubilar a la tendra edat de 95 anys.
Sí, ja, potser ja li tocava, aquest
l'oracle d'Omaha, el millor inversor es considera de la història.
Vaig passar parlant de casa seva.
Què dius?
I
és tan modesta com diuen?
No tant, modesta no és. Però s'hi ha fet instal·lar un semàfor que calcula que sempre... quan s'acumulin cotxes, es posi verd perquè ningú tingui temps de parar i fer una foto a la casa.
Ostres!
I doncs, davant de casa seva, mai es pot aturar cap cotxe, perquè la que hi ha algun cotxe aturat, de seguida es posa verd perquè no tinguis temps de treure el mòbil i fer una foto.
Meravellós. Això és, realment és un...
Vaig passar molts cops.
És un caprici de ric,
comprovar.
Molt guai.
Sí.
Bueno, doncs, escolta, el Buffett fa uns anys va desencadenar una tempesta mediàtica als Estats Units, un debat molt interessant, perquè va fer una roda de premsa per denunciar que ell pagava menys impostos que la seva secretària. Ho va explicar en aquests termes, va dir... sí, en termes absoluts jo en pago més, però en termes relatius...
El percentatge...
Ella en paga menys.
Això ho deia aquí... sempre Biden, eh? Sí. Biden deia, no pot ser que els més rics paguin menys que un mestre.
Això mateix. I, en aquest cas, ho deia Warren Buffett, que dius, escolta, i surts perdent amb això. Doncs pues ell ho deia i ho defensava i s'ho creia. En aquest cas, parlava d'impostos. Nosaltres anem a parlar d'herències. I també d'això us volia explicar. Mireu, tinc una companya Lara, la Paula Solanes, molt enyorada, que van entrevistar fa
enyorada
un parell d'anys.
Enyorada per tu.
Enyorada per mi.
No, que sembla que s'hagi mort.
Ai, no, Anna,
bueno,
calla.
Home, enyorada,
pobreta. Quin disgust.
No, enyorada perquè ja no treballes a l'ara.
M'ha dit que tenia mal de panxa, a veure,
no,
i m'has estat
enterrant. No, està bé. La Paula, no ho sé, Paula. Entenc que està bé.
Sí, doncs mira, va entrevistar fa un parell d'anys a una noia, una dona, que es diu Marlene Engelhorn. Mm. És una de les hereves del fundador de l'imperi químic BASF. Us sabeu la BASF?
Sí.
Bueno, doncs ella és una persona que està predestinada en algun moment a heretar una xifra de dos dígits. Ens va dir, no sabem si són 10 milions o 99 milions, però és de dos dígits.
Bé, home, no canvia una mica, però no està mal en qualsevol cas.
I ella té, diguem, l'objectiu vital de donar a la societat el 90% d'aquesta herència. El 90%. Ella es quedaria amb el 10%, i aleshores ella promou, diguem, fa campanyes públiques, etc, dues organitzacions, una que es diu Tax Me Now i l'altra que és Resource Generation, que està adreçada a joves rics de Across the Universe.
Això és interessant i també deu ser bastant controvertit, no?
Bueno, aquest és un tema super complicat. Jo us abraço a tots per haver obert aquest meló aquí.
No, ui, ara m'hi està trucant gent i tot ja.
Bueno, és que aquí hi haurà un drama, perquè el tema... No, en sèrio. Vull dir, no només els acadèmics que s'enfaden, perquè sabeu que a Espanya, diguem, les diferents fiscalitats autonòmiques fan que es pagui menys en alguns territoris i més en d'altres.
De fet, aquí, en el nostre...
Sí, paga més.
Paga bastant més.
I aleshores, quin problema tenim aquí entre els acadèmics? Home, uns et diuen, escolta, és que pagar per l'herència és una doble imposició. I la doble imposició, que vol dir que un mateix fet paga impostos dues vegades, és una cosa que, diguem, no està contemplat a la llei.
Clar, o sigui, això no hauria de poder ser.
Exacte. I els altres et diuen, sí, però és que res és més redistributiu que aquest impost. S'ha estudiat que no hi ha res més redistributiu. Aleshores, aquí ens trobem amb una batalla campal posa del casc. I si heu d'obrir línies, jo et desitjo un millor. ¿Vale? I us he de dir una última cosa, vinga, molt important, perquè m'ha passat recentment en el meu entorn. Molt important això de fer testament. I no als 96 anys, com l'oncle Warren. No, una de fer testament abans. Perquè, bueno, escolta, igual es passa una mala estona al notari o els dies que tu has de pensar, però li estalvies 34.000 drames als que deixes enrere i pots estalviar batalles familiars i situacions horribles i, en fi.
Ens hem posat vintage, que per parlar d'herències en comptes de posar Succession, posem Nissaga de Poder, molt nostrat. Has fet testament?
Mira, el vaig fer molt recentment.
Què dius?
Sí, sí, 45 primaveres vaig fer testament. I escolta, una mica xungo, perquè a més del testament, tot, eh? Què passa si no sé què, i si et quedes invàlid, i si... Bueno...
Però això com va? Que hi ha com un formulari allà de...
No, però ja que ets acá al notari, dius, escolta, ho vull fer tot, per no tornar d'aquí, que és un pal al notari. I sí, ho vaig
fer. Aquest tema. Bé, ja que has tret aquest tema dels testaments i les herències, et quedes aquí, perquè tenim aquí una eminència, eh? Ens acompanya a la tarda de Catalunya Ràdio Alejandro Ebrard. Senyor Ebrard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alejandro Ebrard és advocat expert en herències i d'una banda l'hem condemnat a venir i l'hem convidat a resoldre potser alguns dubtes que puguem tenir sobre herències, perquè és una de les coses que més dubtes generen potser a la societat, això de què hem de fer amb els diners, què hem de fer amb les propietats, com ho hem de resoldre, no?
Efectivament, i sobretot deixar un disseny ben fet perquè els hereus no es barallin entre ells i per estalviar-se impostos, els dos punts més importants d'una herència.
Doncs farem una pausa brevíssima i després de la pausa, amb Alejandro Brat i amb l'Albert Martín, parlem... Si et vols quedar.
I tant, que vull aprendre molt aquí.
Parlem d'herències i fins i tot, mira, obrirem telèfons per si algú té algun dubte així... Em fa l'Albert, ho veuràs tu aquí. Tres trucades, no, tampoc no abusarem. Ara venim.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el líquid neteja vidres antibac cristal·lino de 750 mil·lilitres amb un descompte del 24% ara només per 2 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Hem convidat l'Alejandro Brat també perquè llegíem al Diari de Tarragona que les notaries d'aquesta demarcació han constatat que cada vegada hi ha més pares que després de Nadal deshereten els seus fills. Això és una cosa que heu detectat, els que us hi dediqueu?
Sí, sí, el moviment amb un despatx d'abogats dedicats a herències després del Nadal és important, evidentment.
I què passa? Que durant el Nadal descobrim que ja no ens estimem tant?
No, bueno, per mi són dos factors que influeixen. Una, que es negocien l'herència, que això no ho pots fer mai. Tu no pots negociar amb els teus fills. Potser has de parlar. Jo tampoc recomano ni parlar. Jo recomano sondejar a un fill.
Què vol dir sondejar?
A tu t'agradaria aquest pis? A tu t'agradaria això? A tu t'agradaria? Però de negociar res. És a dir, això és una decisió...
És més fàcil que es posin d'acord. Si són tres fills, doncs que s'asseguin els tres i mira, pum, 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 pum. Això no funciona? No,
no
funciona?
No, això ho tenen de decidir els pares, no els fills. Això és una decisió de les ments dels pares.
No, fer-ho amb els pares.
I pots guanyar-te ja baralles abans de morir. O sigui, jo no ho recomano. És el primer punt. I després que al Nadal acostumen a ajuntar-se els fills i els polítics. I això és una bomba. I això és una bomba. Perquè, clar, l'altre està punxant que diu, no, tu queda't això, tu demana això. Ja comencem sopars de negociar amb el polític, que no té res a veure.
Sí, 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 clar.
I aquí és on es creen aquestes, és a dir, aquestes baralles.
Ja has gestionat algun cas d'aquests?
Sí, i tant. Sí, sí.
Aquest any mateix ja?
Sí, sí, al gener tenim molt moviment.
Ja que el Nadal ja és dur, en alguns sopars, alguns dies, com per a sobre afegir-hi això?
I es pot desheretar 100% un fill? A veure, 100%?
Sí, la paraula desheretar, que s'utilitza molt, no és correcta. És a dir,
doncs canviem-la. No?
Si desheretar, tu estàs pensant deixar-lo sense res.
A zero. A tu no, ni un euro.
Això és deslegitimar. Desheretar i deslegitimar. Perquè, clar, si tu desheretes amb un fill, té la legítima. La legítima a Catalunya és un 25% de tota l'herència.
Però això de la legítima, per què es deixa una... És a dir, quina és la funció de la legítima? És a dir, si un pare no vol que deixar res, per què la llei li diu, no, doncs ara ho ha de fer perquè sí?
Bueno, aquesta teoria que tu tens, per mi...
No, teoria no, lògica. Pregunta. No, sí, sí. No he estudiat gaire.
Per mi és la teoria lògica, que cadascú ha de fer el que vulgui amb els seus béns. Aquesta és la teoria.
Però quina és la lògica de defensar la legítima, llavors?
La sang. Els béns troncals. Com és de sang, com a mínim, has de tenir una part del teu pare, encara que siguis un mal fill.
Està fascinant. Filosòficament,
això passa tot.
Això és la teoria de la legítima.
Això és a Catalunya, això és a Europa, això és al món.
No, a Catalunya tenim un dret civil català que per mi és molt avançat, molt modern, que és la legítima, és un 25% només. Perquè fora de Catalunya, la resta, pràcticament la majoria de comunitats o legislacions civils de fora de Catalunya, és un 66%.
O sigui,
els fills o nets. És a dir, obligatòriament. És a dir, el teu testament no pots fer, només pots fer-ho d'un 33%.
Aquí el 75% el reparteixes com vulguis i el 25% ha d'anar pels fills.
Efectivament. Ara, pots arribar a deslegitimar...
O sigui, ni el 25%. Ni el 25%. I això s'ha de fer un tràmit extra, diguem?
Això has de posar una cosa... Aquí a Catalunya hi ha una causa molt clara, que és l'absència de relació entre pare i fill, però ho has de demostrar.
I com es demostra l'absència de relació?
Preconstituint prova. És a dir, en vida fem proves de que no hi ha relació, mails, actes notarials dient que el teu fill no et ve a veure... Que... És a dir, no és fàcil, eh?
Anava a dir, passa molt... que hi hagi gent que vol deslegitimar els fills?
Bastant més del que us podeu imaginar.
I que acabin fent-ho? És a dir, que acabin...
Sí, i tant. Però és que hi ha molts fills que no van a veure els seus pares fa 15 anys. I a mi no m'estranya que el pare vulgui... No dic castigar un fill, sinó afavorir l'altre, que t'està cuidant. L'altre fill o l'altre fill.
Sí, això, així, eh? Estic fent allò que ells estan dit, abarrotau.
Està fortíssim, això.
Sí,
fortíssim.
Sí, sí, sí. Les causes de legitimitat. I ara els jutges, sobretot a Catalunya, estan obrint una mica més la mà amb el sentit de que ho autoritzen més. O sigui, ho veuen més normal que tu amb un fill no li vulguis deixar res. Com a Navarra. Navarra, tu pots dir tot a la meva parella. Punt. Tu has de fer el que vulguis.
Mira, si algú té algun dubte, alguna qüestió al voltant de tot això, 93-201-7474, li traslladarem a l'expert un parell de qüestions. Mira, ens ha trucat l'Anna fa una estona, doncs ja parlem amb l'Anna. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si tens una consulta pel nostre expert, Alejandro.
Sí, tinc un dubte, que és que jo tinc entès que l'herència que jo deixo, per exemple, als meus fills, dels béns que jo li deixi, jo puc decidir quan ell es mori, aquests béns, la part que ha estat meva, aquí ha de passar. És a dir, per exemple, no? Jo estic separada, el meu fill pot heredar els meus béns, però quan ell, si ell es mor abans que el seu pare, per exemple, entenc que passarien al seu pare, no? Tots els seus béns, si no hi ha un testament concret definit. Llavors, jo puc dir que la part que ha heredat de mi, en comptes de passar al seu pare, passin, no sé, al seu germà, per exemple, no?
Això es pot deixar per escrit i ha de ser així?
És una clàusula interessantíssima que la recomano molt, que es diu fideicomís, que aquí a Catalunya té una especialitat,
exacte, sí.
I és, vulgarment dient, la clàusula anti-yernos i anti-nueres. És a dir, si tu...
M'agrada molt això.
Clar, perquè tu mors, llavors passa al teu fill o a la teva filla, i llavors tu no vols que el dia que el teu fill o la teva filla passi al seu marit o muller, sinó que vols que passi als teus nets.
Les teves coses, diguem.
Les teves coses. I aquesta senyora també ho ha dit igualment, que no passi al seu ex. Uh-huh. Clar, no, perquè si mor aquest fill sense fills,
tornaria
al seu pare, que és la persona que no vol. I llavors aquí nosaltres acostumem a posar la clàusula que es diu fideicomís de residu, és molt, molt catalana, que vol dir, el dia que tu et moris, fill meu, el residu que et quedi, és a dir, que en vida et deixo que t'ho puguis vendre, no et limito, pobret, però el residu que et quedi passa obligatòriament als teus fills o als teus germans.
Però mai al costat o cap amunt.
Efectivament.
Doncs mira, doncs ja ho tens, Anna.
Jo tinc un dubte, perdó, però tinc un dubte, perquè llavors com arriba la informació? Quan jo no hi soc, el meu testament ja està ja en obert, llavors en aquell moment que passa la defunció del meu fill, per exemple, com arriba aquesta informació?
Ah, aquesta és bona, clar.
Clar, perquè això... Si això, el registrador de la propietat, a l'hora d'inscriure aquest registre d'aquest possible senyor...
Ah, queda tot allà escrit, diguem.
Clar, està tot escrit i diu, això no, aquest senyor no pot heretar perquè hi ha un fideicomís de residu.
Ah, o sigui, si es fa ben fet, ja queda tot escrit en el registre de propietat i, per tant, no has d'estar anant al darrere tu de les herències.
No podria mai heretar.
Doncs, Anna, crec que ha quedat bastant resolt, això.
Sí, moltes gràcies.
Gràcies a tu per trucar. I mira, tinc una altra trucada de la Maite. Maite, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tens algun dubte?
Sí, un dubte. Si el pare vol no acceptar l'herència, pel motiu que sigui, perquè no sap si té deutes o no té deutes a l'avi, pot dir no accepto herència tenint fills darrere?
Bueno, és que si no accepta l'herència passaria als fills.
Llavors,
llavors els fills haurien de renunciar, però aquí tenim un problema, que el fill sigui menor.
Llavors, que són menors.
Aleshores ja està, ja ha d'estar un jutge darrere o recolzant aquesta renúncia, perquè, clar, algú altre ha de defensar que un fill menor no pugui renunciar.
Jo més que res ho deia. O sigui, l'avi s'ha mort, el pare hereda, però com que, bueno, ha d'heredar i diu que no vol l'herència, però aquest pare té un fill darrere menor.
Llavors passaria automàticament en el fill. És un dels motius de la renúncia. Hi ha varis motius per renunciar a l'herència. És un dels motius.
Sí, per si de cas n'hi ha deutes, que n'hi ha bastant...
Sí.
Però clar, si per exemple, jo dic que en casos de que trobes la separació de matrimoni i que l'altra parella diu no, escolta, tu no pots renunciar almenys a la part del meu fill. Que li deixaràs del dia de demà sense herència.
No,
és cert, això no té.
Sí que pot renunciar, evidentment. Pot renunciar i passar-hi al fill, evidentment.
Sí, sí. Vale.
Doncs això és la consulta de la Maite. Maite, gràcies per trucar-nos.
D'acord, gràcies.
93-201-7474. Ens ha arribat una consulta per missatge al WhatsApp. Diu, tinc dos fills, un és discapacitat i està en una residència. Quina és la millor manera per repartir una herència en aquesta circumstància?
Sí, és un tema delicat perquè, clar, depèn molt de l'edat d'aquest fill, de quin tipus de discapacitat. Nosaltres el que fem, llavors, una mica és buscar el recolzament de l'altre germà, és a dir, apoderar l'altre germà, a fer-li poders perquè pugui administrar els béns d'aquest discapacitat, i en el cas de que no vulguem carregar aquesta feina, diguéssim, al germà, doncs busquem institucions que es dediquen, institucions tutelars que es dediquen a té cura d'aquesta persona, o bé fer també el que es diu un patrimoni protegit, que és posar-ho tot en un lloc que ningú pot tocar i només serveix per administrar els béns d'aquest noi. Hi ha diverses figures per protegir el discapacitat.
Clar, entenc que si no fem herència es produeix, segons la llei, el repartiment més o menys de forma igualitària, però llavors ja, si ho fem ben fet, tenim trucs legals tots per estalviar impostos, per estalviar per aquí... És a dir, aquells trucs que no són il·legals, que formen part de la llei, però que si no t'hi poses a fer-ho, hi ha moltes maneres d'estalviar-se diners amb una herència?
Sí. L'impost de successions és l'impost que més permet jugar amb temps, sobretot amb temps. A mi em ve una persona amb 95 anys i difícilment li podré fer alguna cosa. Però si hi ve una persona, doncs normal, doncs 40, 50, 60, 70, amb temps pots fer una prevenció i una estratègia per estalviar impostos d'una manera molt important.
Mira, tenim la Carmen al telèfon. Carmen, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Li pots traslladar el teu dubte.
Mira, volia saber, jo tinc un germà, bueno, tenia un germà que va morir fa un any. Resulta que, bueno... venen cartes dient que té cotxes, que té coses, bueno, una sèrie d'històries, no? Que no, bueno, no, si no, és per no alargar-me. I entonces, les deudes que tenga mi hermano passen a la meva mare, que és viva?
A veure, l'hermano té fills? El germà?
No.
No. No. I la mare ha acceptat l'herència?
No, no, és que no tenia cap herència, o sigui, ell no tenia res.
Pues llavors,
deudes, més bé.
Pues llavors, si un dia a la mare li reclamen alguna cosa, té d'anar al notari un moment i renunciar a l'herència del fill, perquè ella és l'hereva. Si no té fills, l'hereva és la mare. Per tant, té d'anar al notari i fer una renúncia. Llavors, qualsevol que li vingui a exigir, reclamar qualsevol cosa, que ensenyi la renúncia davant del notari, s'ha acabat. No li poden reclamar res.
Ja, ja, ja. O sigui, nosaltres no en tenim res a veure. És que, clar, nosaltres... resulta que n'hi ha cotxes al seu nom que estan circulant i que té gent que està circulant aquests cotxes.
Sí, sí, això passa, sí. Pues, home, jo el que faria és anar a tràfic a denunciar que aquest senyor està conduint amb un cotxe que no és seu. I llavors tràfic...
Ja, ja, això ja ho hem fet, però el que passa és que la meva mare, clar, és gran, i diu, ostres, jo tindré totes aquestes coses, les multes...
No, en absolut. Pot estar ben tranquil·la, ja dic, i si vol, per precaució, que renunciï a l'herència del seu fill, però en principi no té ni que renunciar.
No et pot arribar una multa per un cotxe que no has conduït tu, si no has acceptat el cotxe de cap manera.
Exacte. Ara, una altra cosa és que ella hagi canviat de nom el cotxe, se l'hagi posat de nom seu, encara de no haver...
No, aquests cotxes, si nosaltres no sabem ni qui té ni qui no té,
a tràfic directament i tranquil·la, cap problema.
Però té que anar abans de que les reclamin res, o sigui, o quan mori la meva mare, nosaltres agafarem totes aquestes deudes, és el que...
Home, si m'està dient de totes aquestes deutes, jo per precaució aniria al notari a fer una renúncia que li costarà 4 cèntims.
I fer-la abans, no? O sigui, fer-la.
Vaig al notari i vinc a renunciar a les possible herència de la meva mare o del meu fill, punt.
I la legítima, la meva mare la va posar el nostre nom, o sigui, a les tres germanes que estem.
Però això ja és de la mare, no del germà. Parlem de la mare, ja. La legítima
de qui? Sí, la meva mare, quan va morir, fa 3 mesos o 4, va fer el notari i va posar la legítima del meu germà a nosaltres tres, que quedem, les tres germanes.
Perquè la mare va morir abans o després del fill aquest?
No, la meva mare està viva, no ha mort.
No, home, ens acabes de dir que ha mort la teva mare.
Digue?
Crec que t'has confós perquè ens has dit que la teva mare havia mort fa dos mesos.
No, no, no. Fa dos mesos o tres la meva mare va anar al notari a fer la legítima del meu germà. O sigui, el meu germà té la legítima.
Però el germà ja... Ah, però el germà és mort o viu?
El meu germà va morir fa un any i pico.
Per tant, no té legítima. Aquesta legítima del germà, que ja no existeix perquè ha mort, passa a les altres germanes.
Clar, el germà ja no té dret a res perquè ja no hi és.
Ah, bueno, és que la meva mare va anar al notari a canviar-ho, el testament, i fer un altre dient que havia mort i tot això,
ja
i
està,
que la
ja
legítima
està.
Seva passava a nosaltres.
Doncs ja està, ja ho teniu solucionat, ens diu l'Alejandro.
Sí, sí, sí.
Carmen, sí que està bé, val.
Tot solucionat. Carmen, gràcies.
Gràcies, eh?
I no sé si tenim una última trucada, sí? El Joan. Joan, bona tarda, l'última, va.
Hola, bona tarda, seré molt breu jo.
Vinga.
I no tan difícil. A veure, fa anys, bastants anys... em sembla que es va costar 12.000 pessetes, vàrem fer, la meva senyora i jo, pues, l'herència. En aquell moment teníem un apartament a Segura de la Fell, apartament que ja fa anys també ens el vàrem vendre. O sigui, ara més tenim en propietat el pis d'aquí de Barcelona. A vegades jo penso que tindríem que anar al notari, perquè és que no hi hem anat més, mai més, estar als jardiners del Passeig de Gràcia, concretament, més que res perquè sembla que inclús m'he fet una cosa i no veure'l més al notari, no sé si és lògic o no, però més que res per dir-li inclús que l'apartament doncs ja no existeix, m'explico.
Ah, o sigui, per actualitzar-lo,
aquesta és la paraula exacta, per actualitzar el testament.
Perquè tens fills, Joan?
Sí, tinc dos filles, sí.
Doncs millor actualitzem, no? Si canviem de propietats i una propietat que teníem a l'herència ja no hi és, millor actualitzem per deixar-ho clar, no, Alejandro?
Sí, miri, la norma número 1 per evitar problemes amb un testament és individualitzar béns, és a dir, si amb la mesura de lo possible, si tens béns, una propietat, això és per tu i això és per tu. Evitar que un fill o
parteixin
la mateixa propietat, perquè aquí és on venen els problemes. Ara bé, aquest senyor només té una propietat i té dos fills. Què hem de fer? Pues miri, si no fa res, probablement tindran problemes els fills, perquè a l'hora de vendre necessiten el permís de tots dos, un no voldrà vendre, l'altre dirà que és massa car, etc, i entraran...
Ah, molt bé, molt bé. Llavors, un cas seria deixar el pis usufructuari a la meva senyora, en el cas que faltés jo, i una vegada morta la meva senyora, a parts iguales entre les dues filles.
No, perquè serà meitat i meitat, seran copropietaris. Jo el que faria és a l'usdefruit, com vostè ha dit, a la seva senyora, i després el pis a nom dels dos fills, però amb l'obligació de vendre-ho, si no es posen d'acord, obligació de vendre-ho amb el termini d'un any i repartir-se els diners. S'han acabat els problemes.
El preu que toqui.
El preu de mercat.
El màxim preu que es pugui aconseguir.
O sigui, a veure, perdoni...
Aquesta petita clàusula, ja està.
Sí, una petita clàusula que digui usufructuari a la meva senyora i després a les meves dues filles...
El pis, però si cap de les dues se'l vol quedar pagant la meitat a l'altra germana, llavors l'obligació de vendre-ho amb el termini d'un any i repartir-se els diners. S'han acabat els problemes.
Ah, val.
Doncs mira, ja li hem solucionat al Joan aquesta qüestió.
Moltes gràcies, eh?
Tu per trucar-nos, Joan, una passada.
Gràcies, adéu, bona tarda.
Doncs així podem estar tota la tarda amb la Carla, que tenim aquí trucades per parar un tren, però ho deixarem aquí. Alejandro Brat, ha estat molt interessant.
Encantat.
Martín, quantes històries sortirien de la gent que passa per la consulta de l'Alejandro?
Deu tenir un anecdotari. Històries per
el coneixies?
No he tingut el plaer.
Doncs ara fora, agafa-li el telèfon.
Agafa el telèfon,
que encara alguna notícia trobarem d'aquí.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Alejandro, gràcies per venir.
Gràcies.
Albert Martín, gràcies.
A vosaltres, simpàtics.
Farem una pausa i atenció que obrim la playlist d'Esvetlana. Atenció avui, Florentino Pérez. Què escolta Florentino Pérez? Després de la pausa.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi. El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
D'un mapa del món s'espera que sigui la projecció més ajustada possible de la mida real dels continents. A la majoria dels mapamundis, però, l'Àfrica hi surt distorsionada. Aquesta setmana, la campanya internacional perquè els mapamundis no minimitzin l'Àfrica.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Un mes abans del concert més gran de la seva carrera, ens emportem Julieta a Montjuïc i ens deixa anar una pista dels seus propers passos.
Sentis el que sentis, o jo senti el que sentis, sempre sentiré al 100%.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ja fan com el Costa i la Gelmà, que arriben quan els sembla i...
Com unes estrelles, Garriga, que és el que som, al final.
Roc, bona tarda.
Bona tarda.
No, no ni segut, no, tenia, no tenia els papers. Tens els papers o no?
Aquí ja està.
No, tu tranquil, eh?
Sí, mira que com vam començar, si superben bons nens i tal, i ara mira, eh?
Sí, ja, mica com el personatge dels Germans de Sang, que comencem molt bé i ja acabem...
Ah, no tan bé.
Que no acabem tan malament, que no acabem tan malament.
Ai.
Com esteu?
Bé, molt bé.
Sí? Prova bé l'inici d'any?
Jo crec que de moment apunta bastant alt.
Bastant bé, bueno, sí, si no ens flipem, tampoc. Va bé, va bé, molt bé.
Què t'ha passat? Ah. Home, que m'ho rebaixes molt.
No, perquè no, no jo no vull tampoc fer expectatives i de cop que no es cursats. No, no, va bé, va molt bé, va molt bé. Sí. A veure, què hem de dir?
No sé què està passant. No sé què està passant. Home, no. Avui tenim un personatge... Avui hem d'anar una mica amb compte.
Bueno.
Perquè la setmana passada, o l'últim dia, vam fer Donald Trump, i ole, ole, Donald Trump, i li diem de tot i no passa res.
Sí. Nosaltres celebrem bastant poder estar aquí després del personatge de la setmana passada. Ens sap molt greu si vam ofendre algú. No era la nostra intenció. La nostra intenció era només ofendre a Donald Trump. Que quedi clar.
Ja. Jo crec que no ens ha escoltat. Crec.
Bueno, ho seguirem dient.
Ja se sap, ja vam dir que era molt catalanet el Donald Trump.
Té molt una mica d'embolic, ara.
Sí. Bueno, va, però comencem.
Aquesta setmana et portem el personatge que podria ser el Trump del Reino d'Espanya. T'imagines que pot ser Garriga o no?
Home, hi ha un home molt poderós,
sí.
No sé si mana tant.
Vas per aquí. Sí, mira, jo apostaria bastant per dir-te que és el major corrupte de tot l'estat espanyol, que hi és molt
presumptament.
Dir. Presumptament. Tu vés afegint-lo tot lo políticament correcte.
Presumptament.
Més mafiós que Al Capone i el més patxa i podrit després del petitet Generalíssimo.
Això ja és una opinió.
Avui us portem la llista del cosí del Ratoncito Pérez, que és una rata com ell.
No,
us portem
no,
la
rata,
llista
no.
Del
una pedazo rata.
No, més fastigós.
No. Florentino Pérez. Ah, em pensava que havia entrat alguna cançó o així, no?
Aplaudiments, alguna cosa.
Però escolta,
home, a veure, és una gran setmana per fer Florentino Pérez.
Per què?
Ho van decidir abans que perdessin ahir.
Jo és que no sé ni què ha passat, la veritat. O sigui, què ha
passat? Júlia, tu sí que ho saps.
A veure, clar, jo, a mi m'agrada el futbol.
La FIFA de l'equip.
Soc la FIFA aquí. El Madrid me la suda bastant, he de dir.
No vas veure el partit?
Que, no, em va
avisar... El de diumenge
el Barça, sí. O sigui, el del Barça sí, em pensava el d'ahir.
A veure, disfrutar, no, amb el del Barça.
Ahir més.
Ahir més, va, vale.
Clar, però... Amb el Bacete, no vas veure el del Bacete, Madrid?
Sí, i tant, també vaig disfrutar molt.
Però bueno, no hem vingut aquí a parlar de futbol, bàsicament, perquè no som impostors, no en sabem tant, i clar, parlar de futbol davant teu, Garriga, se'ns veuria una mica.
Una mica de cosa. Avui espero que ens vagis ajudant, que vagis fent apunts teus.
No, sobretot aniré salvant-vos del de la demanda.
Perfecte, molt bé. Va, doncs comencem amb la cançó més escoltada d'aquest gran desgraciat.
No, no cal insultar.
Escolta.
Això, a veure. És la neu, això?
No. Això és un ASMR de comptant bitllets.
Ah,
mira, 20, doncs, 50... Sí, això
no,
és
jo
que ell...
de 500 en 500.
Exacte, ja és directe. Encara existeixen els de 500? Per
jo
ell sí, no?
Que
segurament.
No, cap, però, sí.
No, és problema. Però va, no, posem-nos serios i...
La primera cançó de Florentino. Gas, 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 gas.
Ai, mira que animat que està Florentino Pérez, tu. Què és això que escoltem?
Això que escoltem és Gas Gas, de Goran, no diré bé el cognom, Bregovic.
Bregovic?
Vale,
Goran Bregovic.
Molt bé, Garri.
Nom de futbolista, de l'Estrella Roja.
Un músic, compositor i artista, un dels músics més destacats de la Iugoslàvia. I no és d'estranyar que sigui un dels temes preferits del nostre personatge, perquè, bueno, li agrada inflar de gas, no?, generalment les coses, sí, i omplir-se les butxaques.
El castor.
Però, Florentino, estàs bastant gran, no?, jo crec que comences a xutxejar una mica i vigila, no?, s'ha de pagar sobretot el gas dels fogons de casa, que no ens volem emportar.
Tu creus que fa servir gaire els fogons de casa, Florentino Pérez?
Marra meu!
Bueno, 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 així que recorda cada nit, o fes-li recordar a les persones que tinguis el teu servei, que apaguin bé, perquè no ens agradaria emportar-nos una bona notícia.
O una mala notícia.
Perdona, una mala notícia.
També es pot deixar oberts. No. I ara una cançó amb la que se sent directament interpel·lat. I és que, tot i que ningú donava un duro per ell, ja fa més de 25 anys que va arribar al poder.
Epa! Bendición, Hércules campeón,
parte favorito en las encuestas de opinión. Saps quina és, aquesta?
No? Ai, em sona molt.
De quina pel·li?
Ai, Pere.
Què diu? Pero.
Pero, pero.
Sí. A veure si ara... Ah, no. Bueno, ja t'ho dic jo. És Hèrcules, vale?
Ai, no sé si l'he vist, Hèrcules.
No, home, per favor. Jo, amb allà, aquella
pel·li... Jo sóc de Dumbo, bueno, per edat.
Quina depressió, aquella pel·lícula. Per favor. Jo amb Hèrcules ja em vaig posar catxondo i vaig descobrir la meva homosexualitat, tot i que no vaig saber fins més tard. Però, bueno, va, anem a parlar. Jo us faig 5 cèntims d'això, vale? Perquè
però
això...
Però a Pérez no li va passar el mateix, veient.
No, res. No escollir la cançó per això, ni molt menys. És perquè ell va passar de zero a héroe, com diu la cançó. Ja fa més de 25 anys que va arribar al poder, però com va arribar-hi, no? De ben petit, ell ja va rodejar-se de gent com el seu padrinet, un alcalde franquista de Madrid. Ell intentava fer el salt a la política. Es veu que anava a mítings de Convergència i Unió fins al 2000. Tu, això jo devia saber.
Sí, va anar a les llistes d'un partit que no va triomfar, Miquel Roca.
Perquè tu t'has llegit el llibre de Loaiza?
No.
Home, jo tampoc, però... Però, no.
Em recrimina.
Exacte. No, però continuo. Per fer més gran la seva constructura, ACS, es diu així?
ACS. Home, a veure, un moment. ACS, sí.
Jo què sé. Sí, ACS. Ell necessitava...
Són tres lletres en castellà.
Sí, ACS. ACS. Ell necessitava el Madrid, vale? I no va ser fins al 2000 que va poder guanyar les eleccions del club gràcies al fitxatge de Luis Figo.
Rata, fill de
puta. No.
Bueno, què? Com els de l'Espanyol amb el Joan García, aquest, que és més sexy, aquest noi, per favor. Bueno, potser és una mica complicat que digui jo això ara, no? Perquè quants anys té el Joan García?
No, 20.
Ho puc dir?
20.
Ah, vale, perfecte.
22, no?
Bueno, justet, eh? Finançat amb una petita concessió de crèdits per part de Caja Madrid, tot això, vale? Tot això, jo, Luis Figo, no sabia qui era, però bueno. El club va arribar a tenir un deute de 277 milions d'euros.
24 anys.
Ah, 24! Joan García, escolta! Vine cap aquí, Catalunya, que et farem una petita entrevista. Amb l'argument que era just ajudar el Madrid perquè és la millor marca comercial que té Espanya al món. Va convèncer el Florentino, l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid per construir les quatre torres aquelles, fotent mà amb la CS i fent que el club s'embutxaqués 500 milions d'euros. O sigui, deute saldat i, a més, fent possible el Madrid de los Galácticos. Es diu així, no? Has vist? Home, zero ChatGPT, això. Bravo, de zero a euro. I aquí deixa'm fer una recomanació, sisplau. Tu has vist una obra que es diu Observin aquells fills de puta?
Això és una obra de teatre.
Això és una obra de teatre. Imagina't.
Que es fa ara.
Es fa aquí, al Maldà, i que parla exactament d'això. O sigui, ells t'expliquen durant una hora i mitja de comèdia, que és increïble, que no pots parar de riure tot el rato, tota aquesta història molt més ben explicada. També hi ha la cançó de Zero a Héroe, i tu, és que no t'ho pots perdre, perquè, a més, hi ha una nostra ballarina de Svetlana, la Clara Mingueza, acompanyada de grans actors com el Marc Domingo, la Cris Martínez, Francesc Marginet, l'Abel Reyes, el Marc Terrides, que hi has d'anar. No l'has vista?
No, és que no sabia ni què es feia.
Tu tens fins 1 de febrer al Maldà, i ja has d'anar, i t'ho dic de debò, eh? Mira, és un bon regal per fer-li. El podríem convidar.
No, ara m'ho apunto. No, i ho buscaré.
I va, continuem amb la següent.
Més cançons de Florentino Pérez. No, home, no, aquesta no. No, que m'agrada molt aquesta cançó.
Sa Creu Garriga, també és la que
m'agrada aquesta cançó. No, a mi m'agrada molt, eh?
Està molt bé.
És així com...
I a més el vam conèixer l'altre dia, i és molt majo, eh?
Estem escoltant la cançó del nostre Tito preferit, Max Navarro, no?, que va treure fa poc aquesta cançó, Estrelles.
Novíssima, aquesta cançó. Deu tenir un mes o dos, no?
Mira, sí, pues se la posa en bucle, Florentino Pérez. Però per què?
No me l'imagino, Florentino Pérez. No me l'imagino escoltant música, i dos, no me l'imagino escoltant Estrelles del Max.
Sí, home, sí, sí.
En bucle. De fet, ens ha arribat un vídeo als nostres, els que ens fan arribar aquesta informació, ens han passat un vídeo que es veu Florentino tancat al despatx amb les seves estrellites que té el Madrid, l'Mbappé, el Vinícius, tot aquest, escoltant aquesta cançó, despullats, mesurant-se la titola, aviam qui la
tenia
més
gran. No,
t'ho juro, ara et passo el vídeo.
I qui la tenia més gran?
Bueno... Ara aquí no ens mullarem, no? La veritat...
Ai, ara aquí no ens mullarem. O sigui, hem dit de tot i amb això, ai, no entrarem.
Tu què creus, Garriga?
No entraré.
Tu tampoc et mulles, bandido.
La veritat
bandido.
És que jo crec que prepareixo una reunió amb Joan Laporta menjant peus de porc i, pues, potenta coses pel nas, no?
Deixa'l d'aquell, també.
Vols dir respirant aire pur de la...
De la Cerdanya, sí.
Sí. Però, bueno, seguim amb la llista de reproducció i crec que la següent cançó és l'inici del seu declivi, no? De que les coses no li estan gaire bé.
No.
Es pot veure, no? De fet, li va tot malament, no? Va fer un superestadi, es va gastar no sé quants milions.
No hi poden fer concerts, ara.
Clar, per què no poden fer concerts? Aquesta cançó ens dirà per què.
No m'esperava verte aquí, sigues jugando con fuego. Qué mala suerte.
Ja la pots treure, perquè aquest temazo... Bueno, és que no és ni un temazo, això és una puta merda, la veritat.
No, escolta... No faltem el respecte a artistes.
No, perdona, que aquí el Cesc, que tinc al costat, que per cert és el nostre guru desvelant, el director que tot, diu que és un super temazo. A veure, ho pots dir, Cesc, o no?
Això...
Sí, hola, a veure.
Temazo. No l'havies bé tallat tan ràpid, Júlia. S'ha deixat sonar, això.
Bueno, estem escoltant Lola Índigo amb Aitana.
Sí.
Sí, aleshores, no sé, ja a Florentino li agrada tant això i creia que podia funcionar el Bernabéu i les va programar i jo crec que una mica els veïns no es queixaven del soroll de la música, sinó de la merda que estava sonant.
En principi era del soroll de la música, en tot cas,
no actuaran. Enganyats. Però bueno, aquesta cançó l'escolta en bucle i la següent cançó també.
No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Dicen que hay que tener agallas pa' comerme. Que hay que tener el cuerpo para aguantarme.
Te la saps, aquesta, Garri?
No, vaja, potser la tonada me la sé, però...
Pues sí, no, per tu saps que és massa mainstream, aquesta. No t'interessa, aquest tema. No?
A veure, ara...
I diu...
Se rumorea que hay dos clases de pendejo.
Això qui és?
Hem d'arribar fins a l'estribillo. Mira,
sí, arribarem.
De moment, això és la Nati Peluso.
Ah, ella sí que sé qui és, però...
Una estrella, que per cert, encara viu a Barcelona amb la Nati Peluso.
Sí.
Barcelonina, ja.
Jo m'assec amb Nati Peluso al metro al costat, no sé si la reconec.
Hombre, el Pep Saula aquí mirant-nos per una finestra.
Hi som tots. Aquesta.
Ara.
Sí que l'havia sentit, aquesta.
Home, clar. Jo, i mira, tinc aquí la descripció de la cançó, comença amb puto mafiós corrupte. Vale, però jo no ho he desenvolupat més. I aquí considera que s'ha fet amb més poder que qualsevol president d'Espanya.
És bastant fort, possible, això, Florentino mana molt.
I, clar, és que ell ho demostra amb les seves brillants sortides, fins i tot a judici. Això, quan estava escrivint... Sense quin crac, en realitat, vale? Perquè quan el jutge li preguntava si havia finançat el PP, ell responia qual capo d'una mafia siciliana. Oiga, me molesta su pregunta.
La gente que me conoce no se atrevería a hacérmela.
Quin gran, eh? Hòstia, dic. Quin... I a més, és que també és un dèspot ambiental, perquè l'obra d'empreses propietat del Ratoncito va desviar el riu Cajabón, un dels més extensos i capdalosos de Guatemala, i això va ocasionar danys molt greus a la vida de vora 30.000 indígenes catxies. Però clar, com que són indígenes, no passa res, desviem-los el riu i vinga.
Que els hi diguin els del projecte Castor, aquí mateix, també.
Exacte.
Terratrèmols, no? Tenien el PortAventura ben a prop.
Florentino Pérez, avui la llista filtrada de Svetlana, que escolta aquesta cançó, per exemple.
Però tu el coneixes?
Jo, sí, home, jo vaig treballar 3 anys a Madrid i... Sí.
I l'has entrevistat?
El
vas poder tocar, perquè hi ha aquella cosa que no... que la gent no el pot tocar.
Li has donat la mà.
Poder.
Sí, li has donat la mà, Florentino Pérez.
No el vas estirar o algo?
La mà no ho sé, però sé que una vegada li vaig voler fer una pregunta i ell va ser molt amable dient que no la volia contestar i llavors va fer... No sé si el guarda ordena ell, però va venir un guarda de seguretat molt alt, molt gros i molt violent a recriminar-me que li hagués volgut fer una pregunta a Florentino Pérez.
Uau, o sigui, confirmem que és un mafiós.
Però ell, encantador.
Sí, sí, però bueno, mentre no li toquis els collons, no?
Sí, va, vaig passar una mica de por. Al Palacio de los Deportes. Pausa, us quedeu a fer el concurs?
Vinga, va, sí, ens deixes? La
mafiosa. 9-3-2-0-1-7-4-7-4, mafiosos. Tenim un regal per a vosaltres. Concurs de gentilicis, ara venim.
Després del primer títol de la temporada, ara toca pensar en la Copa. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 9, la TDT del Racing Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Pintatxo, pastuc, matxero, flamisel, cigrons, garbanços.
Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Ja sabeu que Calvet és un sinònim d'assecador Digital Force AI de Taurus que protegeix els teus cabells gràcies al seu exclusiu sistema AI Scalp Protection.
Oh!
Aquest assecador ajusta automàticament la temperatura segons la distància amb els cabells.
Però quan... ja, què puc fer?
Doncs trucar al 93207474, participar i guanyar. Tinc dos oients. El Jordi de Barcelona. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com anem de cabells?
Bueno, anem poquets, cada vegada menys, però encara en
tinc. Per l'assecador només truca gent amb pocs cabells.
No, 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 però tinc les nenes i la dona a casa, que els dinerà meravellós.
Ah, molt bé. Escolta, et diré unes quantes paraules.
Però deixa'm començar, li podem fer la pregunta?
Fes-li, però ràpid.
Jordi, coneixes Svetlana?
Sí.
A veure, qui som? Svetlana.
La Júlia... Hòstia. La Júlia... Rock?
Molt bé! Sí, sí. Molt bé!
Què fan els Svetlana?
Home, fan bona música.
Ara!
Dóna-li l'assecador directament.
Ja està, no, per tu, no, Jordi, t'estimem.
No, ha de concursar com tothom. Et diré 10 paraules mal dites en català i tu m'has de dir, a veure, com ho podríem dir millor en la nostra llengua, d'acord?
Vale.
Vinga, som-hi. Agobiar.
Hòstia.
Si no ho saps, passes, eh?
Passo, va.
Vinga, va. Andami.
Bastida.
Correcte. Un brasileny o una brasilenya?
Brasileu o brasilera.
Correcte. Desquartitzar.
Esquartarà.
Molt bé, correcte. La cadera. Ai, m'he fet mal a la cadera.
El maluc.
Correcte.
Molt bé.
Un nen que fa una pataleta.
Rabacaneria.
Potser és correcte, Vaig a buscar-ho.
No, no. Digueu bé. Ai. I si no, passem.
Rebequeria.
Ah, mira, ara! Un contractista.
Contractista.
Correcte. Està desatinat.
Desatinat, ostres. Passo.
Desencertat. L'embrague del cotxe.
L'embragatge.
Correcte. Oh, i amb foc.
Ostres, amb foc.
Quasi.
No, és enfocament, no. Però me n'has fet 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 encerts, que fet. Està molt bé.
Bravo, Jordi, ets perfecte.
Jordi, no pengis, que l'Adrià de Batea competirà amb tu.
Ah, de Batea.
Perfecte.
Adrià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem d'anar una mica per feina, per tant, et dic les teves paraules. N'ha fet 7.
Jo que no em faré cap.
No te les cap, home. Provem-ho, no? Provem-ho.
El que parlem, va.
Vinga, va, som-hi. Enterar-se.
Enterar-te, ni idea, no ho sé, passo.
Vinga, comencem malament.
Vinga, Adrià.
Te la guardo. Esparcir. Estem esparcint males notícies.
Escampar.
Correcte.
Molt bé.
Financiar.
Passo.
Te la guardem. tenir gust a...
Sabó.
No. Tenir gust a... No es pot dir. S'ha de dir tenir...
Molt semblant.
Passem, passem. La interfàs.
Com?
Interfàs.
Màscara.
No, interfície. Concebir.
Concebre.
Correcte.
Molt bé.
Paulatinament.
Ni idea, passo.
Ai. Pegatina.
Pegàs.
No, adhesiu. Traicionar.
Traicionar?
No, no.
Quasi
no,
igual.
No ens n'hem sortit, Adrià. S'ha acabat el temps.
Adrià, però molt bé, lo important és participar.
Adrià, torna a tornar un altre dia, que t'han tocat molt difícil.
Era més xungo el seu, també ho he de dir.
Era més difícil.
Era molt xungo.
Jordi, enhorabona.
Sí. Ai, moltes gràcies. Que bé, quina il·lusió.
Vinga, que content que estàs. Bé, dona, fins la setmana que...